Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Més de 200 entitats reclamen al govern que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra als instituts. Jordi Fortià.
Denuncien que la mesura estigmatitza l'alumnat vulnerable i incentiva actituds racistes contra el col·lectiu immigrant. Mar Hurtado és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Jordi Carreras és membre de la plataforma La Pública.
Els cossos de seguretat, per molt bones intencions que tinguin, no ens sembla oportú que siguin ells qui estiguin en aquest moment liderant aquest tipus de problemàtiques.
Si es fan retallades en educadors d'integració socials i després es despleguen Mossos en els centres, una cosa està substituint l'altra. Per tant, no entenem a la prevenció.
Estudi d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, proposa retrasar l'aprenentatge de l'anglès i a partir de cinquè de primària reforçar-lo amb més hores per arribar als nivells europeus.
Ho explica Òscar de l'Estal Martínez, mestre d'anglès de l'Escola Esplai de Barcelona i col·laborador de l'estudi.
Els nivells de velocitat lectora en català, comparat amb l'any 1992, han baixat molt per la irrupció dels ordinadors, de tot, els nens se'ls hi parla menys en català. Però això, de retruc, afecta l'anglès. Per això, a infantil, t'has de centrar en l'oralitat, des dels jocs de taula, comptant el parxís o la oca en anglès, una vessant una mica més lúdica perquè vegin que l'anglès forma part de les seves vides.
L'empresari Víctor Dialdama prova d'implicar el president Pedro Sánchez en la trama de les mascaretes. Ho ha dit en la recta final del judici al Tribunal Suprem, en què també ha assegurat que hi havia una trama corrupta per aconseguir comissions per finançar el PSOE.
El Dama, que està acusat conjuntament amb José Luis Ábalos i Koldo García, ha admès la seva culpabilitat i és l'únic dels tres acusats que està en llibertat i el que s'enfronta a una petició de pena més baixa perquè ha col·laborat amb la justícia.
La inflació cau dues dècimes a tot Espanya i se situa en el 3,2% a l'abril.
Això segons la dada avançada. El descens respon principalment als preus de l'electricitat. També hi ha contribuït el canvi a l'import dels paquets turístics, que s'encareixen, però un ritme menys accentuat que el mateix mes de l'any anterior.
En cultura, la Filmoteca de Catalunya ja és un equipament nacional.
El Parlament ha aprovat la llei que permet que aquest equipament es governi de forma autònoma amb l'objectiu de protegir, conservar i difondre el patrimoni cinematogràfic català.
I en esport, Janire Gallut, Maria Porta anuncia la seva retirada de l'hoquei patins.
La capitana del Vilassant ha anunciat que penjarà els patins al final d'aquesta temporada. Ho farà després d'una vida dedicada a l'hoquei patins i al seu club, el Vilassant. A les del Pla opten en guany a guanyar 3 títols, la Champions, que se'ls hi resisteix, la Copa de la Reina, que ja van jugar l'any passat, i la Lliga, competició que lidera.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Suavitat, tranquil·litat i un temps més aviat amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns que, sobretot al Pirineu, a estones es fan més abundants, també cap a l'Ebre, les comarques de Ponent, i com ha passat les últimes hores, d'una forma molt anàrquica i molt irregular, es van produint 4 gotes de fang. També està bufant un palet de vent, especialment a la costa, prelitoral, també al sud de Lleida, i amb aquesta temperatura una altra vegada ben suau per les dates. Al llarg d'aquesta nit i el dijous al matí, els núvols més gruixuts els tindrem enganxats al Pirineu, sobretot al de Lleida i també al voltant del Berguedà, amb alguna pluja poc important i amb fang demà al matí. Ara bé, dijous a la tarda tornaran a sovintejar les tempestes molt més que avui o ahir, i les més fortes cauran al nord de la Catalunya central, per tant, sobretot al Berguedà, a Osona i al Lluçanès. Demà amb una temperatura que no varia gaire respecte a avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara la P7 i a l'antitud i aturades a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit sud d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions de Cornellà-Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol i de d'Esplugues a Barcelona, a la C32, a l'autopista del Garraf i a retencions de Cornellà a Viladecans en tots dos sentits, sobretot en sentit Sitges, i dins d'aquest tram hi ha hagut un accident a Cornellà en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre el Nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Bonpastor en sentit Besòs i de Sanaderia a Poblenou en sentit Llobregat per un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 200 entitats reclamen al govern que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra als instituts.
La plataforma que defensa l'escola pública i Desmilitaritzem l'Educació denuncien que la iniciativa contradiu la legislació de foment de la pau i que estigmatitza escoles i instituts. El president Salvador Illa ha centrat avui la sessió de control al Parlament per defensar la mesura, argumentant que el pla serà a demanda i voluntari. L'oposició, però, l'acusa de generar problemes i estigmatitzar els centres.
Les entitats han presentat avui el seu manifest. Esther Minguell.
Les entitats denuncien que la presència policial als centres educatius no millora la seguretat i que els agents poden resoldre un incident, però que no és una eina educativa per promoure la convivència. A més, la mesura estigmatitza l'alumnat vulnerable i incentiva actituds racistes contra el col·lectiu immigrant. Mar Hurtado és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Jordi de Carreras és membre de la plataforma La Pública.
Els cossos de seguretat, per molt bones intencions que tinguin, no tenen aquesta vinculació, no coneixen quines són les problemàtiques dins del que significa la convivència dins dels centres educatius i no ens sembla oportú que siguin ells qui estiguin en aquest moment liderant aquest tipus de problemàtiques.
Si es fan retallades en educadors d'integració socials i després es despleguen Mossos en els centres, una cosa està substituint l'altra. També perquè s'argumenta que vol ser preventiu, però estan utilitzant figures que són necessàries en últim terme perquè són forces de seguretat. Per tant, no entenem a la prevenció.
Les entitats demanen al govern que rectifiqui i incorpori més recursos socioeducatius a les escoles i instituts.
I ho dèiem ara en portada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha enfrontat avui al Parlament a una dura sessió de control marcada pel rebuig de l'oposició al pla de Mossos de paisà als instituts. Illa també ha defensat l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. Mont Carvajal.
La vaga dels mestres i, sobretot, els Mossos als instituts han protagonitzat la sessió de control al govern. La presidenta parlamentària de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha demanat la compareixença d'Illa per les dues qüestions.
A les escoles cal autoritat. Sí, la dels mestres, no la dels policies. Ells ja fan bona tasca on toca. I així no es governa un país.
Els comuns, Esquerra Republicana i la CUP han acusat Illa d'estigmatitzar els centres i de practicar polítiques de dretes. Escoltem Jessica Albiach dels comuns, Esther Capella d'Esquerra Republicana i Pilar Castillejo de la CUP.
I aquí el que està passant és que s'està estigmatitzant alguns centres educatius. Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials, integradors, baixar les ràtios.
Som conscients del missatge que donen, que meten els joves del nostre país, els instituts que van adreçades a aquestes mesures. Saben vostès que això és estigmatitzador pel centre educatiu, per l'institut, per l'entorn, per la ciutat, pel poble, i és que vostès estan assumint un marc mental i una manera de fer que no és pròpia de l'escola pública, sinó que és pròpia de l'extrema dreta.
En cada resposta, el president ha explicat que es tracta d'una prova pilot i sempre a demanda dels centres, fins al punt que si cap institut no demana, no es farà.
I si els centres no ho van fer, no es farà. Quina por tenen aprovar-ho?
Pel que fa a la vaga dels mestres de 17 dies, ell ha dit que respecta el dret de vaga, però també el d'educació dels infants i el de mobilitat dels ciutadans.
I tot això en plena onada de protestes del professorat. A Valls, la majoria dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Narcís Oller fa 3 dies que no entren a classe i es concentren a la porta del centre per protestar per la decisió del professorat de deixar d'organitzar activitats no lectives. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Aquest dimecres, al voltant d'un centenar de joves han tornat a protestar per la vaga de zel aprovada per més del 80% del claustre, que s'ha impulsat des del col·lectiu docent en diferents punts de Catalunya com una de les accions per reclamar la Generalitat millors condicions laborals i salarials. El vocal de l'AFA del Narcís Oller, Jordi Flores, insta a establir un diàleg amb la direcció per resoldre la problemàtica.
Com a representants de famílies, aquí el que estem intentant és establir un diàleg amb la direcció del centre i els professors. Nosaltres estem intentant buscar solucions perquè això s'aturi i tot torni a la normalitat.
Per la seva banda, el director Andreu Deixeus afirma que posarà totes les facilitats a l'AFA per organitzar la cerimònia de graduació.
Per la nostra part ens sap greu, però bueno, clar, això és la decisió que s'ha pres en aquest claustre com a òrgan col·legiat. Jo com a director no em queda altre que entomar-ho i posar les facilitats perquè aquesta festa o el que sigui es pugui fer doncs, entomant-ho les famílies, entomant-ho la Lampa o els mateixos alumnes.
A l'espera d'una reunió entre les dues parts està previst que les mobilitzacions segueixin dijous al matí.
No deixem l'educació. Un estudi d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, proposa retrasar l'aprenentatge de l'anglès i a partir de cinquè de primària reforçar-lo amb més hores per arribar als nivells europeus. Denuncia que, tot i cursar la llengua anglesa durant 10 anys, l'alumnat arriba a final de secundària amb uns resultats baixos, especialment en els centres educatius d'alta complexitat. Esther Minguell.
L'informe Per què ens costa tant l'anglès explica que començar abans a estudiar aquesta llengua estrangera no garanteix millors resultats i proposa intensificar el seu ensenyament a partir dels 8-9 anys. Ho explica Òscar de l'Estal Martínez, mestre d'anglès de l'Escola Esplai de Barcelona i col·laborador de l'estudi.
Els nivells de velocitat lectora en català, comparat amb l'any 1902, han baixat molt per la irrupció dels ordinadors, de tot, els nens se'ls hi parla menys en català. Doncs això, de retruc, afecta l'anglès. Per això, a infantil, t'has de centrar en l'oralitat, des dels jocs de taula, comptant el parxís o l'oca en anglès, una vessant una mica més lúdica perquè vegin que l'anglès forma part de les seves vides. Per després, que els nens estiguin preparats cognitivament cap als 9-10 anys per augmentar l'anglès i reduir els grups.
Per poder oferir-ho caldria incorporar prop d'un miler de nous docents a l'ESO amb una inversió de 8 milions d'euros l'any. També proposa reenfocar l'aprenentatge de l'anglès potenciant els casos pràctics.
Intentem vigilar molt l'ortografia, dictats, compressió lectora, perquè després se'ns mesurarà per això. Hi ha moltes escoles que no tenen temps de treballar l'oralitat, que realment és la clau.
Ampliar els auxiliars de conversa, estades de formació per a mestres o mentors que acompanyin els docents són altres mesures.
I avui hem sabut els resultats de les proves d'aptitud per accedir als estudis d'educació infantil i primària. Doncs bé, només un 54% dels candidats han aprovat.
Enguany, 2.800 estudiants han superat aquestes proves. Per vies d'accés, l'han superat el 57% dels qui procedien de batxillerat i el 34% dels que provenen de cicles formatius de grau superior. La prova avalua la competència comunicativa, el raonament crític i la competència lògico-matemàtica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també de la jornada, recta final del judici del cas Mascaretes, avui amb les declaracions de Víctor de Aldama, que ha provat d'implicar el president Pedro Sánchez en la trama.
L'empresari Víctor de Aldama declara des de les 10 del matí d'aquest dimecres al Tribunal Suprem, acusat juntament amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García, pel cas Mascaretes. Aldama ha assegurat que hi havia tota una trama corrupta per aconseguir comissions per finançar el PSOE i fins i tot ha apuntat que Pedro Sánchez n'era coneixedor. Admès la seva culpabilitat, és l'únic dels tres que està en llibertat i el que s'enfronta a una petició de pena més baixa perquè ha col·laborat amb la justícia. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, Aldama pagava 10.000 euros mensuals a Coldo i a Ábalos per obtenir contractes a dit.
I en plana política estrictament, Pedro Sánchez descarta cap avançament electoral malgrat les dues derrotes d'ahir al Congrés dels Diputats per la suma dels vots de Junts, els del PP i Vox. En una nova sessió de control, Sánchez ha tornat a fer una crida al diàleg i al consens per continuar fent polítiques que beneficiïn sobretot a les classes mitjana i treballadora. Jordi Casino.
El president espanyol aprofitava una pregunta del PNB per recordar la importància de les posicions constructives per a l'assoliment de les prioritats d'una legislatura que, torna a assegurar, s'acabarà l'any vinent, tal i com marca la Constitució.
Más allá de la aritmética parlamentaria, oposiciones constructivas, posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el interés partidista, como hemos visto, por desgracia, en muchas ocasiones. Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027.
A la mateixa sessió, el líder popular Alberto Núñez Feijóo acusava el president espanyol de ser el responsable de la vaga de metges més gran que hi ha hagut a Espanya, i Pedro Sánchez contraposava l'actuació del seu govern, que serveix a la majoria social, a la d'un PP que, segons s'assegura, només serveix l'elit del país.
I davant el rebuig al decret de lloguers, el sindicat de llogateres fa una crida cap a la vaga general.
El seu portaveu, Enric Aragonès, ha destacat a la xarxa la desprotecció i la confusió que vaticina entre els ciutadans que ja s'havien acollit al decret, així com a altres mesures en vigor de la Generalitat.
Segur que ens trobarem amb un qüestionament, amb desinformació sobre si aquestes pròrrogues segueixen sent vàlides o no. Nosaltres tenim clar que si s'han sol·licitat mentre la mesura era vigent, aquestes pròrrogues s'han de respectar. I a més recordem que a Catalunya tenim unes pròrrogues que venien previstes a la llei del 2023, que són de 3 anys a les zones tenses, a les quals també milers de persones s'han acollit fins ara i que s'hi poden seguir acollint perquè s'han de respectar.
Aragonès també ha recomanat a tots aquells que puguin tenir problemes dirigir-se al sindicat per rebre l'ajuda necessària.
La inflació cau dues dècimes a tot Espanya i se situa en el 3,2% a l'abril.
Això segons la dada avançada de la inflació. El descens respon principalment als preus de l'electricitat. També hi ha contribuït el canvi en l'import dels paquets turístics, que s'encareixen, però a un ritme menys accentuat que el mateix mes de l'any anterior. L'índex, que no té en compte aliments i productes energètics, cau una dècima fins al 2,8%.
I a l'Ella, el Maresme, se situa per primer cop com el municipi de Catalunya de més de 1.000 habitants amb el nivell de renda per càpita més elevat.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb 35.425 euros l'any 2023, aquest municipi del Maresme supera Matadepera, al Vallès Occidental, que tradicionalment va com el primer en aquest rànquing. En la tercera posició, com a municipi amb renda per habitant més alta, està Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. A l'altre extrem del rànquing se situen municipis com Salt, el Gironès, que amb 13.633 euros per habitant tanca la llista Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Atenció als que tingueu previst contemplar l'eclipsi solar total aquest mes d'agost, perquè avui el sol fa pràcticament el mateix recorregut que aquell dia. La Costa Daurada serà un dels punts privilegiats per poder-lo apreciar i per això a molts municipis, com Torredembarra, s'hi han programat un seguit d'activitats prèvies. Ona la Torre, Raquel Martínez.
El Centre d'Estudis Sinibal de Mas convida a cercar el lloc ideal per veure l'eclipsi aquest vespre, ja que el sol estarà en la mateixa posició que el 12 d'agost. També demà dijous, quan oferiran una conferència amb la Universitat Rovira i Virgili. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis Torrenc.
L'afany d'apropar la ciència i d'apropar els fenòmens a la ciutadania, doncs el Centre d'Estudis estem aquí. A més, tenim l'oportunitat, com a gestors del campus extens de la URB a la seu de Torredembarra, diguem-ne que tenim una certa facilitat per trobar persones enteses dins de la universitat.
La xerrada d'aquest dijous a les 7 del vespre anirà a càrrec del doctor Roger Cabré, que també oferirà explicacions en directe al dia de l'eclipsi.
Més en plana social, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha relativitzat les cues de migrants a les portes d'oficines municipals arran del procés de regularització extraordinària. En una entrevista a la xarxa, Prieto ha avançat que estan incorporant més entitats socials autoritzades per validar informes de vulnerabilitat i descongestionar el procés. Lluís Mata.
Quan s'estan a punt de complir les primeres dues setmanes d'arrencada de la mesura que pot beneficiar unes 150.000 persones a Catalunya, Prieto ha reconegut les molèsties que encara s'arrosseguen amb taps d'aspirants esperant acreditar la seva documentació. Malgrat tot, el delegat del govern a Catalunya considera que el sacrifici té premi i ha fet la següent reflexió.
Totes les cues fan mal de veure i quan són per temes tan importants com aquest, doncs més. Després veus gent fent cues de 3 dies per un càsting de Disney a Girona o persones que fan 4 dies de cua per estar en primera fila en un concert a la Rosa. Fa mal veure les cues quan el motiu és un motiu tan transcendental. Però també jo veig cues d'il·lusió. L'únic que perd en aquesta reforma és l'explotador laboral.
Pel que fa a Rodalies, Prieto no ha definit si s'allargarà la gratuïtat del servei a partir de dilluns vinent, quan venç el termini fixat per uns problemes a la xarxa ferroviària, que insisteix que s'hauran solucionat en la seva majoria abans de l'estiu.
I en territori neix l'Associació de Mancomunitats de Catalunya a l'Hospitalet de l'Infant, en un acte en què s'han aprovat els estatuts i s'ha constituït la Junta la tarda d'aquest dimecres. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet.
L'Hospitalet de l'Infant ha acollit la constitució formal de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, impulsada per 9 mancomunitats d'arreu del país amb la voluntat de sumar esforços i avançar plegades. Segons dades del Registre del Sector Públic Local de Catalunya, actualment hi ha 56 mancomunitats actives al país que gestionen serveis per a més d'1,5 milió de persones en serveis com la recollida i tractament de residus, l'abastament d'aigua, els serveis socials o la promoció econòmica, entre molts d'altres. Pere Medina és el president president de l'Associació Mancomunitats de Catalunya.
Hem perdut finançament de la Generalitat, hem caigut del POSC, hem caigut del Fons Local de Cooperació i hem vist que anem perdent la interlocució directa amb la Generalitat i amb altres ens supramunicipals. Per tant, amb contactes amb diferents mancomunitats vam veure que era el moment i hi havia la necessitat d'aglutinar-nos per fer una miqueta de lobby envers aquestes administracions.
La presidenta de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, Assumpció Castellví, és la vicepresidenta primera de la nova associació de mancomunitats.
En cultura, la Filmoteca de Catalunya ja és un equipament nacional. El Parlament ha aprovat la llei que permet que aquest equipament es governi de forma autònoma amb l'objectiu de protegir, conservar i difondre el patrimoni cinematogràfic català.
Amb la nova llei, la Filmoteca de Catalunya deixa de dependre de l'Institut Català de les Empreses Culturals. També s'afavoreix una gestió més àgil i descentralitzada, però sobretot s'impulsa el principal objectiu de la institució, garantir que el patrimoni cinematogràfic català arribi a les generacions futures. Tots els grups parlamentaris han votat a favor de la llei, tret del PP, que s'ha abstingut, i de Vox, que s'ha oposat. Els dos partits critiquen que a partir d'ara la Filmoteca porti l'adjectiu nacional.
Hermonella Jau, Benjamin Bergheim, Sara Blanc, Jordi Savall o Sílvia Pérez Cruz són els plats forts del 40è Festival de Peralada. Avui s'ha presentat la programació d'aquesta edició especial que ha de celebrar-se del 17 de juliol al 9 d'agost. Judit Vallès.
El Festival de Peralada reunirà grans noms de la lírica com Armajó, Benjamin Bergheim, Grinter Fell i Sara Blanc, així com figures de referència com Jordi Savall i artistes com Sílvia Pérez Cruz. Tots ells celebraran a través de la lírica, la dansa, la música de cambra i la creació contemporània una edició especialment significativa per a la celebració dels 40 anys del festival. Ho ha explicat el seu director Oriol Aguilar.
Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida i en una segurament certa nova tesitura de Peralada que aquests darrers anys heu compartit amb nosaltres, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
Però no és l'únic aniversari que se celebrarà durant aquesta edició, perquè el festival acollirà les celebracions del 10è aniversari del Trio Fortuny i del Campus Peralada, així com noves col·laboracions com la que farà amb el Liceu, amb l'òpera estètica Massacre, o d'altres ja consolidades com la del Palau de la Música, que acollirà el concert de Cluenda amb l'orquestra del Festival de Bayreuth.
Tarragona es prepara per acollir una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva, que tornarà a convertir la ciutat en epicentre del món clàssic.
S'hi faran més de 500 activitats en una clara aposta per la reflexió sobre el passat.
I Girona Temps de Flors celebrarà la 71ª edició del 9 al 17 de maig amb referències a l'any Gaudí, que serà el tema de les escales de la catedral.
I també el 150è aniversari de Pau Casals i a l'aigua i el canvi climàtic.
I avui és el Dia Internacional de la Dansa i per commemorar-ho, estudiants de l'Institut del Teatre han ballat davant la façana de l'edifici, acompanyats per la música d'intèrprets de l'Escola Superior de Música. David Navarro.
La plaça davant l'Institut del Teatre s'ha omplert de cadires que rodejaven un gran escenari de ball. A les 11, a poc, els alumnes s'han anat incorporant en una sessió d'improvisació de música i ball. Ballarins i ballarines de tots els cursos han compartit un art que, com ha explicat a la xarxa la Raquel Colell, una de les estudiants, és part de la seva vida.
Sempre m'ha agradat molt dedicar-me a tot el que és la dansa, moure, ballar, tot el que té relació amb el sentiment, no? Tot el que pugui expressar d'una manera no verbal, doncs m'ajuda molt tant a mi com em sembla una cosa molt bella per compartir amb la resta del món.
Acabada la improvisació, s'ha llegit el manifest de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, que enguany ha signat el ballarí i coreògraf Jordi Cortés.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. La capitana del Vila-sana, Maria Port, ha anunciat que penjarà els patins al final d'aquesta temporada. Ho farà després d'una vida dedicada a l'hoquei patins i al seu club, el Vila-sana. Les del Pla opten enguany a guanyar 3 títols, la Champions, que se'ls hi resisteix, la Copa de la Reina, que ja van guanyar l'any passat, i la Lliga, competició que ara mateix lideren. I en futbol, Miquel Azparren és oficialment el nou entrenador del Badalona. El club badaloní ha anunciat avui que el director de futbol formatiu és el substitut de Pedro Dólera per afrontar les darreres jornades de Lliga i el play-off d'ascens a segona federació. Miquel Azparren té experiència a les banquetes del Sant Andreu i el Manresa i el seu debut serà aquest diumenge en el partit contra l'Hospitalet, un duel que es podrà viure a les televisions locals i a la xarxa Més. Sentim el tècnic navarrès.
Emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores. Al final los jugadores tienen que creer y los jugadores yo creo que creen, lo que pasa que bueno, tenemos que reafirmar todo en una misma dirección para que se asiente, se normalice y podamos competir como debemos.
A primera, el Barça, Rafinha, Marc Bernal i Christensen han tornat a entrenar amb el grup fent part del treball amb la resta de companys. El brasiler i el català sumen un mes de baixa mentre que el danès es va lesionar a mitjans de desembre. I a casa nostra, primera catalana, aquest vespre juguen dos partits pendents de la jornada 24. Es tracta del Tossa Sant Jaume Lot B i del Torroella Bosc de Tosca. I a la Lliga Femenina Endesa, males notícies per l'Uni Girona de cara al play-off pel títol. Mariam Koulibaly, MVP de la temporada regular, s'ha lesionat aquest matí i és dubte seriós pel conjunt de Roberto Íñiguez. Això ho ha explicat el tècnic.
Está empezando a ser una pesadilla al final de temporada. Una pesadilla. Hoy se nos ha hecho daño Marian en un gesto, en un entreno muy cortito y suave que teníamos preparado, simplemente para irnos a Madrid, y se nos ha hecho daño. No sabemos muy bien el alcance y no sé, ahora mismo. Haremos lo que podamos con las que tengamos. Es lo que se me ocurre deciros.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma va guanyar el Xota per 3-2 i s'ha situat entre els 8 primers que jugaran el Tula a la primera divisió masculina. Això pel que fa ahir. Avui juga el Barça, que visita la pista del Valdepeñas a partir de les 8 del vespre. Els blaugranes, que han recuperat el lideratge després de sumar 5 victòries consecutives en Lliga, viatgen a Ciudad Real amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf contra un rival que es mostra fort a casa i que després de plantar-se a la final a 4 de la Copa del Rei es vol mantenir a la zona de play-off pel títol.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vols ser professional de la dansa? Vine a l'Institut del Teatre.
El Conservatori Superior de Dansa t'ofereix una formació completa i especialitzada en coreografia, interpretació i en pedagogia de la dansa.
Si t'apassiona la dansa, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932 273 900.
Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits de Júpiter. Actualment es coneixen 79 satèl·lits de Júpiter, dels quals destaquen els 4 més grans, descoberts de forma independent per Galileo i per Marius, el 1610. Io, Europa, Ganímedes i Callisto, anomenats satèl·lits galileans. Són astres tan brillants que, si no fos per l'encegador Júpiter, es podrien veure a ull nu. Alguns d'ells són més grans que Mercuri. Giren en òrbites situades entre els 400.000 i els 2 milions de quilòmetres de Júpiter. Per dins de l'òrbita de Io, hi ha altres 4 cossos menors, o grup de Maltea, de menys de 200 quilòmetres de diàmetre que generen les partícules dels anells. Més enllà de l'òrbita de Callisto, es defineixen diversos grups de llunes irregulars. El grup Temisto, l'únic del seu grup situat a mig camí entre Callisto i el següent grup. Grup d'Himàlia, format per l'Eda, Himàlia, Listea i Elara. Himàlia, el major, té uns 170 quilòmetres de diàmetre. Probablement tots ells provenen del mateix cos dispersat a partir d'un impacte. Orbiten a una distància mitjana d'11 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Carp, està representat per un únic cos de només uns 3 quilòmetres de diàmetre, a 17 milions de quilòmetres de Júpiter i amb una òrbita molt inclinada. Grup de Nanquè, format per Ananke, Praxidice, Jocasta, Harpàlice, Tione, Euante, Eupòria i altres menors, circulant en òrbites retrògrades i bastant elíptiques a distància de l'ordre de 20 km de Júpiter. El major és Ananke, de prop de 30 km de diàmetre. També podria ser un altre cas d'asteroide fragmentat. Grup de Carmé, un altre grup de petits objectes irregulars, el més gran dels quals és Carmé, de tot just 50 km de diàmetre. Tracen òrbites retrògrades centrades al voltant dels 23 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Pasífae. Dos són els cossos dominants en aquest grup, el mateix Pasífae, de gairebé 60 km, i Sinope. Es troben a una distància semblant a l'anterior grup, però amb excentricitats i inclinacions orbitals diferents. Tots són retrògrads.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Més de 200 entitats reclamen al govern que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra als instituts Jordi Fortià.
Denuncien que la mesura estigmatitza l'alumnat vulnerable i incentiva actituds racistes contra el col·lectiu immigrant. Mara Hurtado és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Jordi Carreras és membre de la plataforma La Pública.
Els cossos de seguretat, per molt bones intencions que tinguin, no ens sembla oportú que siguin ells qui estiguin en aquest moment liderant aquest tipus de problemàtiques.
Si es fan retallades en educadors d'integració socials i després es despleguen Mossos en els centres, una cosa està substituint l'altra. Per tant, no entenem a la prevenció.
Un estudi d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, proposa aprenentatge de l'anglès i a partir de 5è de primària reforçar-lo amb més hores per arribar als nivells europeus.
Ho explica Òscar de l'Estal Martínez, mestre d'anglès de l'Escola Esplai de Barcelona i col·laborador de l'estudi.
Els nivells de velocitat lectora en català, comparat amb l'any 1992, han baixat molt per la irrupció dels ordinadors, de tot, els nens se'ls hi parla menys en català. Llavors això, de retruc, afecta l'anglès. Per això, a infantil, t'has de centrar en l'oralitat, des dels jocs de taula, comptant el parxís o l'oca en anglès, una vessant una mica més lúdica perquè vegin que l'anglès forma part de les seves vides.
L'empresari Víctor Dialdama prova d'implicar el president Pedro Sánchez en la trama de les mascaretes. Ho ha dit en la recta final del judici, en què també ha assegurat que hi havia una trama corrupta per aconseguir comissions per finançar el PSOE.
El demà, que està acusat conjuntament amb José Luis Ábalos i Koldo García, ha admès la seva culpabilitat i és l'únic dels tres acusats que està en llibertat i el que s'enfronta a una petició de pena més baixa perquè ha col·laborat amb la justícia.
La inflació cau dues dècimes a tot Espanya i se situa en el 3,2% a l'abril.
Això segons la dada avançada. El descens respon principalment als preus de l'electricitat. També hi ha contribuït el canvi en l'import dels paquets turístics, que s'encareixen per a un ritme menys accentuat que el mateix mes de l'any anterior.
En cultura, la Filmoteca de Catalunya ja és un equipament nacional.
El Parlament ha aprovat la llei que permet que aquest equipament es governi de forma autònoma amb l'objectiu de protegir, conservar i difondre el patrimoni cinematogràfic català.
I en esport, Janire Gallut, Maria Porta anuncia la seva retirada de l'hoquei patins.
La capitana del Vilassant ha anunciat que penjarà els patins a final d'aquesta temporada. Ho farà després d'una vida dedicada a l'hoquei patins i al seu club, el Vilassant. A les del Pla opten en guany a guanyar 3 títols, la Champions, la Copa de la Reina i la Lliga, competició que lideren. A la divisió d'honor masculina de waterpolo, en joc el Sabadell i Mataró, que guanyen de moment els vallesans 6-3 al segon quart, i pendents també del Barça de futbol sala, que visita la pista del Valdepeñas a partir de les 8 del vespre. Després de 5 victòries seguides, els blaugrans es volen mantenir líders a la classificació.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Suavitat, tranquil·litat i un temps més aviat amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns que, sobretot al Pirineu, a estones es fan més abundants, també cap a l'Ebre, les comarques de Ponent, i com ha passat les últimes hores, d'una forma molt anàrquica i molt irregular, es van produint 4 gotes de fang. També està bufant un palet de vent, especialment a la costa, prelitoral, també al sud de Lleida, humida i amb aquesta temperatura una altra vegada ben suau per les dates. Al llarg d'aquesta nit i el dijous al matí, els núvols menys gruixuts els tindrem enganxats al Pirineu, sobretot al de Lleida i també al voltant del Berguedà, amb alguna pluja poc important i amb fang demà al matí. Ara bé, dijous a la tarda tornaran a sovintejar les tempestes molt més que avui o ahir, i les més fortes cauran al nord de la Catalunya central, per tant, sobretot al Berguedà, a Osona i al Lluçanès. Demà amb una temperatura que no varia gaire respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació millora a la xarxa viària catalana, però tot i això comentar-vos que la C58, a l'autopista Vallès i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la C60 hi ha lentitud Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La B23 va carregada de Molins de Rei fins a arribar al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Diagonal i Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a Poblenou en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 200 entitats reclamen al govern que retiri el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra als instituts.
La plataforma que defensa l'escola pública i Desmilitaritzem l'Educació denuncien que la iniciativa contradiu la legislació de foment de la pau i que estigmatitza escoles i instituts. El president Salvador Illa ha centrat avui la sessió de control al Parlament per defensar la mesura, argumentant de nou que el pla serà a demanda i voluntari. L'oposició, però, l'acusa de generar problemes i estigmatitzar els centres.
Les entitats han presentat avui el seu manifest. Esther Minguell.
Les denuncien que la presència policial als centres educatius no millora la seguretat i que els agents poden resoldre un incident, però que no és una eina educativa per promoure la convivència. A més, la mesura estigmatitza l'alumnat vulnerable i incentiva actituds racistes contra el col·lectiu immigrant. Mar Hurtado és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Jordi de Carreras és membre de la plataforma La Pública.
Els cossos de seguretat, per molt bones intencions que tinguin, no tenen aquesta vinculació, no coneixen quines són les problemàtiques dins del que significa la convivència dins dels centres educatius i no ens sembla oportú que siguin ells qui estiguin en aquest moment liderant aquest tipus de problemàtiques.
Si es fan retallades en educadors d'integració socials i després es despleguen Mossos en els centres, una cosa està substituint l'altra. També perquè s'argumenta que vol ser preventiu, però estan utilitzant figures que són necessàries en últim terme, perquè són forces de seguretat. Per tant, no entenem a la prevenció.
Les entitats demanen al govern que rectifiqui i incorpori més recursos socioeducatius a les escoles i instituts.
I ho dèiem ara en portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha enfrontat avui al Parlament a una dura sessió de control marcada pel rebuig de l'oposició al pla de Mossos de paisar als instituts. Illa també ha defensat l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. Mont Carvajal.
La vaga dels mestres i, sobretot, els Mossos als instituts han protagonitzat la sessió de control al govern. La presidenta parlamentària de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha demanat la compareixença d'Illa per les dues qüestions.
A les escoles cal autoritat. Sí, la dels mestres. No la dels policies. Ells ja fan bona tasca on toca. I així no es governa un país.
Els comuns, Esquerra Republicana i la CUP han acusat Illa d'estigmatitzar els centres i de practicar polítiques de dretes. Escoltem Jessica Albiach dels comuns, Esther Capella d'Esquerra Republicana i Pilar Castillejo de la CUP.
I aquí el que està passant és que s'està estigmatitzant alguns centres educatius. Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials, integradors, baixar les ràtios.
Són conscients del missatge que dona que meten els joves del nostre país, els instituts que van adreçades a aquestes mesures, saben vostès que això és estigmatitzador pel centre educatiu, per l'institut, per l'entorn, per la ciutat, pel poble,
i és que vostès estan assumint un marc mental i una manera de fer que no és pròpia de l'escola pública, sinó que és pròpia de l'extrema dreta.
En cada resposta, el president ha explicat que es tracta d'una prova pilot i sempre a demanda dels centres, fins al punt que si cap institut no demana, no es farà.
I si els centres no volen fer, no es farà. Qui no pot tenen aprovar-ho?
Pel que fa a la vaga dels mestres de 17 dies, ell ha dit que respecta el dret de vaga, però també el d'educació dels infants i el de mobilitat dels ciutadans.
I tot això en plena onada de protestes del professorat. A Valls, la majoria dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Narcís Oller fa 3 dies que no entren a classe i es concentren a la porta del centre per protestar per la decisió del professorat de deixar d'organitzar activitats no lectives. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Aquest dimecres, al voltant d'un centenar de joves han tornat a protestar per la vaga de zel aprovada per més del 80% del claustre, que s'ha impulsat des del col·lectiu docent en diferents punts de Catalunya com una de les accions per reclamar a la Generalitat millors condicions laborals i salarials. El vocal de l'AFA del Narcís Oller, Jordi Flores, insta a establir un diàleg amb la direcció per resoldre la problemàtica.
Com a representants de famílies, aquí el que estem intentant és establir un diàleg amb la direcció del centre i els professors. Nosaltres estem intentant buscar solucions perquè això s'aturi i tot torni a la normalitat.
Per la seva banda, el director Andreu Deixeus afirma que posarà totes les facilitats a l'AFA per organitzar la cerimònia de graduació.
Per la nostra part ens sap greu, però bueno, clar, això és la decisió que s'ha pres amb aquest claustre com a òrgan col·legiat. Jo com a director no em queda altre que entomar-ho i posar les facilitats perquè aquesta festa o el que sigui es pugui fer, doncs, entomant-ho les famílies, entomant-ho la LAMPA o els mateixos alumnes.
A l'espera d'una reunió entre les dues parts, està previst que les mobilitzacions segueixin dijous al matí.
No deixem l'educació. Un estudi d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, proposa retrasar l'aprenentatge de l'anglès i a partir de 5è de primària reforçar-lo amb més hores per arribar als nivells europeus. L'estudi denuncia que, tot i cursar la llengua anglesa durant 10 anys, l'alumnat arriba a final de secundària amb uns resultats baixos, especialment en els centres educatius d'alta complexitat. Esther Minguell.
L'informe Per què ens costa tant l'anglès explica que començar abans a estudiar aquesta llengua estrangera no garanteix millors resultats i proposa intensificar el seu ensenyament a partir dels 8-9 anys. Ho explica Òscar de l'Estal Martínez, mestre d'anglès de l'Escola Esplai de Barcelona i col·laborador de l'estudi.
Els nivells de velocitat lectora en català, comparat amb l'any 1992, han baixat molt per la irrupció dels ordinadors, de tot, els nens se'ls hi parla menys en català. Però és això, de retruc, afecta. Per això, a infantil, t'has de centrar en l'oralitat, des dels jocs de taula, comptant el parxís o l'oca en anglès, una vessant una mica més lúdica perquè vegin que l'anglès forma part de les seves vides, per després que els nens estiguin preparats cognitivament cap als 9-10 anys per augmentar l'anglès i reduir els grups.
Per poder oferir-ho caldria incorporar prop d'un miler de nous docents a l'ESO amb una inversió de 8 milions d'euros l'any. També proposa reenfocar l'aprenentatge de l'anglès potenciant els casos pràctics.
Intentem vigilar molt l'ortografia, dictats, compressió lectora, perquè després se'ns mesurarà per això. Hi ha moltes escoles que no tenen temps de treballar l'oralitat, que realment és la clau.
Ampliar els auxiliars de conversa, estades de formació per a mestres o mentors que acompanyin els docents són altres mesures.
I avui hem sabut els resultats de les proves d'aptitud per accedir als estudis d'educació infantil i primària. Doncs bé, només un 54% dels candidats han aprovat.
Enguany, 2.800 estudiants han superat aquestes proves. Per vies d'accés, l'han superat el 57% dels que procedien de batxillerat i el 34% dels que provenen de cicles formatius de grau superior. La prova avalua la competència comunicativa, el raonament crític i la competència lògico-matemàtica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat del dia, recta final del judici del cas Mascaretes, avui amb les declaracions de Víctor de Aldama, que ha provat d'implicar el president Pedro Sánchez en la trama.
L'empresari Víctor de Aldama declara des de les 10 del matí d'aquest dimecres al Tribunal Suprem, acusat juntament amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Codó García, pel cas Mascaretes. Aldama ha assegurat que hi havia tota una trama corrupta per aconseguir comissions per finançar el PSOE i fins i tot ha apuntat que Pedro Sánchez n'era coneixent. Ha admès la seva culpabilitat, és l'únic dels tres que està en llibertat i el que s'enfronta a una petició de pena més baixa perquè ha col·laborat amb la justícia. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, Aldama pagava 10.000 euros mensuals a Coldo i Ábalos per obtenir contractes a dit.
I en clau política estrictament, Pedro Sánchez descarta cap avançament electoral malgrat les dues derrotes d'ahir al Congrés dels Diputats per la suma dels vots de Junts als del PP i Vox. En una nova sessió de control, Sánchez ha tornat a fer una crida al diàleg i al consens per continuar fent polítiques que beneficiïn, sobretot, a les classes mitjana i treballadora. Jordi Casino.
El president espanyol aprofitava una pregunta del PNB per recordar la importància de les posicions constructives per a l'assoliment de les prioritats d'una legislatura que, torna a assegurar, s'acabarà l'any vinent, tal com marca la Constitució.
Más allá de la aritmética parlamentaria, oposiciones constructivas,
posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el interés partidista, como hemos visto, por desgracia, en muchas ocasiones. Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027.
A la mateixa sessió, el líder popular Alberto Núñez Feijóo acusava el president espanyol de ser el responsable de la vaga de metges més gran que hi ha hagut a Espanya, i Pedro Sánchez contraposava l'actuació del seu govern, que serveix a la majoria social, a la d'un PP que, segons s'assegura, només serveix l'èlit del país.
Doncs davant el rebuig al decret de lloguers, el sindicat de llogateres fa una crida cap a la vaga general. De moment, per aquest proper 1 de maig, han convocat una manifestació a Barcelona, al districte de Sant Martí, amb el lema «Viure ens costa la vida».
El seu portaveu, Enric Aragonès, ha destacat a la xarxa la desprotecció i la confusió que vaticina entre els ciutadans que ja s'havien acollit al decret, així com a altres mesures en vigor de la Generalitat.
Segur que ens trobarem amb un qüestionament, amb desinformació sobre si aquestes pròrrogues segueixen sent vàlides o no. Nosaltres tenim clar que si s'han sol·licitat mentre la mesura era vigent, aquestes pròrrogues s'han de respectar. I a més recordem que a Catalunya tenim unes pròrrogues que venien previstes a la llei del 2023, que són de 3 anys a les zones tenses, a les quals també milers de persones s'han acollit fins ara i que s'hi poden seguir acollint perquè s'han de respectar.
Aragonès també ha recomanat a tots aquells que puguin tenir problemes dirigir-se al sindicat per rebre l'ajuda necessària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La inflació cau 2 dècimes a tot Espanya i se situa en el 3,2% a l'abril.
Això segons la dada avançada de la inflació. El descens respon principalment als preus de l'electricitat. També hi ha contribuït al canvi en l'import dels paquets turístics, que s'encareixen, però, a un ritme menys accentuat que el mateix mes de l'any anterior. L'índex, que no té en compte aliments i productes energètics, cau 1 dècima fins al 2,8%.
I a l'Ella, el Maresme se situa per primer cop com el municipi de Catalunya de més de 1.000 habitants amb el nivell de renda per càpita més elevat.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb 35.425 euros l'any 2023, aquest municipi del Maresme supera el Vallès Occidental, que tradicionalment se situava com el primer en aquest rànquing. A la tercera posició, com a municipi amb renda per habitant més alta, està Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. A l'altre extrem del rànquing se situen municipis com Salt, al Gironès, que amb 13.633 euros per habitant tanca la llista a Catalunya.
En territori neix l'Associació de Mancomunitats de Catalunya a l'Hospitalet de l'Infant en un acte en què s'han aprovat els estatuts i s'ha constituït la Junta aquesta tarda. Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Iris Rodríguez.
L'Hospitalet de l'Infant ha acollit la constitució formal de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, impulsada per 9 mancomunitats d'arreu del país amb la voluntat de sumar esforços i avançar plegades. Segons dades del Registre del Sector Públic Local de Catalunya, actualment hi ha 56 mancomunitats actives al país que gestionen serveis per a més d'1,5 milió de persones en serveis com la recollida i tractament de residus, l'abastament d'aigua, els serveis socials o la promoció econòmica, entre molts d'altres. Pere Medina és el president de l'Associació Mancomunitats de Catalunya.
Hem perdut finançament de la Generalitat, hem caigut del POSC, hem caigut del Fons Local de Cooperació i hem vist que anem perdent la interlocució directa amb la Generalitat i amb altres ens supramunicipals. Per tant, amb contactes amb diferents mancomunitats vam veure que era el moment i hi havia la necessitat d'aglutinar-nos per fer una miqueta de lobby envers aquestes administracions.
La presidenta de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tibisa i Prapdip, Assumpció Castellví, és la vicepresidenta primera de la nova associació de mancomunitats.
I el transport en autobús interurbà ha crescut molt en els darrers anys i en especial des de la darrera crisi de Rodalies a principi d'any. Per això l'Ajuntament de Barcelona destinarà 12 milions d'euros entre el 2027 i el 2028 per millorar, condicionar i ampliar les parades dels autobusos interurbans que arriben a la ciutat. Mar Dalmau.
El consistori barceloní farà una vintena d'actuacions en els 4 grans eixos d'arribada d'autobusos de fora de la ciutat: Diagonal, Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. Actuacions que poden anar, per exemple, des d'instal·lar marquesines, seients d'espera, lavabos o mobiliari urbà divers, fins a posar noves parades de bus per esponjar les cues per pujar-hi. I és que el transport en autobús interurbà a Barcelona té molt poca infraestructura, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Que està sent
molt ben valorat per als usuaris, està valorat amb un notable, i això és important, no tenint pràcticament infraestructura, tenim molt poca infraestructura per donar servei al bus interurbà, i en canvi té una bona valoració. Necessitem poder treballar-ho millor, endreçar-ho i sobretot millorar la convivència amb l'espai públic que té al voltant.
Ara comença una tasca d'anàlisi de quines actuacions es faran i a on, i es materialitzarà al llarg dels anys 2027 i 2028.
En cultura, la Filmoteca de Catalunya ja és un equipament nacional. El Parlament ha aprovat la llei que permet que aquest equipament es governi de forma autònoma amb l'objectiu de protegir, conservar i difondre el patrimoni cinematogràfic català.
Amb la nova llei, la Filmoteca de Catalunya deixa de dependre de l'Institut Català de les Empreses Culturals. També s'afavoreix una gestió més àgil i descentralitzada, però sobretot s'impulsa el principal objectiu de la institució, garantir que el patrimoni cinematogràfic català arribi a les generacions futures. Tots els grups parlamentaris han votat a favor de la llei, tret del PP, que s'ha abstingut, i de Vox, que s'hi ha oposat. Els dos partits critiquen que a partir d'ara la Filmoteca porti l'adjectiu nacional.
Hermonella Jao, Benjamín Bergheim, Sara Blanc, Jordi Ceballos, Sílvia Pérez Cruz són els plats forts del 40è Festival de Peralada. Avui s'ha presentat la programació d'aquesta edició especial que ha de celebrar-se del 17 de juliol al 9 d'agost. Judit Vallès.
El Festival de Peralada reunirà grans noms de la lírica com Hermonella Jao, Benjamín Bergheim, Winter Feli, Sara Blanc, així com figures de referència com Jordi Ceball i artistes com Sílvia Pérez Cruz. Tots ells celebraran a través de la lírica, la dansa, la música de cambra i la creació contemporània, una edició especialment significativa per a la celebració dels 40 anys del festival. Ho ha explicat el seu director, Oriol Aguilar.
Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tessitura de Peralada que aquests darrers anys heu compartit amb nosaltres, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
Però no és l'únic aniversari que se celebrarà durant aquesta edició, perquè el festival acollirà les celebracions del desè aniversari del Trio Fortuny i del Campus Peralada, així com noves col·laboracions com la que farà amb el Liceu, amb l'òpera estètica Massacre, o d'altres ja consolidades, Palau de la Música, que acollirà el concert de Cluenda amb l'orquestra del Festival de Bayreuth.
Més en cultura, Tarragona es prepara per acollir una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva, que tornarà a convertir la ciutat en epicentre del món clàssic.
S'hi faran més de 500 activitats en una clara aposta per la reflexió sobre el passat.
Girona, Temps de Flors, celebrarà la 71a edició del 9 al 17 de maig amb referències a l'en Gaudí, que serà el tema de les escales de la catedral.
I també el 150è aniversari de Pau Casals i a l'aigua i el canvi climàtic.
I Manresa tindrà el seu propi festival d'estiu, el primer de la Catalunya Central. Sota el nom de Camins, el certamen s'emmiralla en referents com Cap Roig o Sons del Món per portar grans artistes al Palau Firal de la ciutat. Joan Dausà o Rosario són alguns dels noms del cartell que arribaran aquest juliol a Manresa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
El Festival Camins no vol ser un bolet enmig de la programació cultural de Manresa, sinó una continuïtat de la feina que la ciutat ja fa durant tot el curs. El projecte s'instal·larà a l'exterior del Palau Firal entre el 10 i el 18 de juliol, en total 6 nits de concerts on hi podran assistir 2.600 espectadors. El director del festival, Xavi Pasqual, reivindicava Manresa com a pol de la cultura.
El Camins no és un rarabis, no és un bolet, sinó que és una conseqüència de tot el que s'està fent a Manresa a nivell cultural i musical, i d'aquí, doncs, avui també puguem estar avui aquí. I, de fet, a nosaltres el que ens agradaria és ser aquest cursal d'estiu, no?
L'experiència, però, anirà més enllà de la música. El públic, abans i després del concert, podrà gaudir de la gastronomia local, tas de la Déu Pla de Bages i actuacions d'artistes emergents com la vegenca Àuria Franc. Tot plegat amb un pressupost de 900.000 euros, finançat en gran part per aquest sector privat. Les entrades es posaran a la venda el 5 de maig a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Ja aniré Gallut. Bona tarda.
Bona tarda. La capitana del Vila-sana, Maria Port, ha anunciat que penjarà els patins al final d'aquesta temporada. Ho farà després d'una vida dedicada a l'hoquei patins i al seu club, el Vila-sana. Les del Pla opten en guanyar 3 títols, la Champions, que se'ls hi resisteix, la Copa de la Reina, que ja van guanyar l'any passat, i la Lliga, competició que ara mateix lideren. I en futbol, Miquel Azparren és oficialment el nou entrenador del Badalona. El club badaloní ho ha anunciat avui, el que el director de futbol formatiu és el substitut de Pedro Dolera per afrontar les darreres jornades de Lliga i el play-off d'ascens a Segona Federació. El seu debut serà aquest diumenge en el partit contra l'Hospitalet, un duel que es podrà viure a les televisions locals i a la xarxa Més. Sentim el tècnic Navarrés.
Emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo, al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores. Al final los jugadores tienen que creer y los jugadores yo creo que creen, lo que pasa que bueno, tenemos que reafirmar todo en una misma dirección para que se asiente, se normalice y podamos competir como debemos.
A primera hi ha el Barça, Rafinha, Marc Bernal i Christensen han tornat a entrenar amb el grup fent part del treball amb la resta de companys. El brasiler i el català sumen un mes de baixa mentre que el danès es va lesionar a mitjans de desembre. I a la Lliga de Campions, a les 9, l'Atlètic de Madrid rep l'Arsenal. Pel que fa a l'altra semifinal, PSG i Bayern de Múnich van protagonitzar un partit de semifinals de rècords amb un 5-4 a favor dels francesos. I a la Lliga Femenina, Endesa, males notícies per l'Uni Girona de cara al play-off pel títol. Mariam Koulibaly, l'MVP de la temporada regular, s'ha lesionat aquest matí i és dubte seriós pel conjunt de Roberto Íñiguez. Així ho ha explicat el tècnic.
Está empezando a ser una pesadilla a final de temporada. Una pesadilla. Hoy se nos ha hecho daño Marian en un gesto, en un entreno muy cortito y suave que teníamos preparado simplemente para irnos a Madrid y se nos ha hecho daño. No sabemos muy bien el alcance y no sé, ahora mismo. Haremos lo que podamos con las que tengamos. Es lo que se me ocurre deciros.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma va guanyar el Xota per 3-2 i s'ha situat entre els 8 primers que jugaran al play-off el títol. Xavi Closas és el tècnic del conjunt català.
3 puntos y orgulloso de estar donde estamos. O sea, al final que estemos peleando, que hoy tengamos 40 puntos es una auténtica locura y que hoy durmamos el play-off, o sea, bueno, contento.
Això pel que fa ahir, avui juga el Barça, que visita la pista del Valdepeñas a partir de les 8 del vespre. Els blaugranes, que han recuperat ja després de sumar 5 victòries consecutives en Lliga, viatgen a Ciudad Real amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, en joc el Sabadell-Mataró, que de moment guanyen els vallesans 12-3 al tercer quart. Aquest migdia també s'ha disputat el Barcelona-Etxeide, que s'han endut els cenavistes 16-9.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, un espíritu. 13, 14. No saben lo que es cotizar. Él es el centro del mundo. Y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le